Després de la pausa, de les dues comunicacions que hi havia previstes, la de l'Elvis Mallorquí no la podem fer avui perquè no podia venir i per tant només farem la primera, la d'en Joan Valero, Francesc Artau i el bus reliquiari de Sant Daniel. Si podem guanyar una mica de temps, després d'aquesta comunicació hi haurà la visita, i ara, al monestir de Sant Daniel, si podem guanyar una mica de temps, procuraríem dinar un quart abans, dinar tres quarts de dues, que això anirà ens convé a tots, i els progressistes els primers, perquè així tindrem una mica més de temps per pujar. Que ben dinat, potser vol fer això. Molt bé, doncs, quan vulguis.
Bon dia. En primer lloc, volia agrair a l'organització del Congrés l'acceptació de la meva proposta de comunicació i molt especialment a la comunitat de Sant Daniel per haver-me obert les portes del monestir i haver-me facilitat l'estudi ara fa uns anys, quan vaig venir, per completar una investigació que estava duent a terme a l'arxiu històric a partir d'una troballa que vaig fer d'un document, d'un contracte. Es tractava del contracte d'un reliquiari del bust de Sant Daniel, un contracte escrit l'any 1425 i realitzat a l'argenter més important de la Girona del moment, a Francesc Artau, i a més, un dels més destacats de Catalunya en la seva època. Bé, com que en la bibliografia que jo coneixia no havia trobat cap referència, en la més recent, cap referència al contingut o el que podia quedar del tresor, de l'antic tresor, del monestir, doncs vaig venir aquí a veure amb la remota esperança de poder trobar aquest reliquiari. Com he dit abans, vaig ser molt ben acollit, vam mirar, però no hi era. De totes maneres, sí que vam fer una troballa interessant i inesperada, en certa mesura relacionada amb aquest encàrrec, de la qual doncs, ja donarem compte en el decurs d'aquesta comunicació. Bé, l'objecte, l'eix central de la comunicació és la presentació i l'estudi d'aquest contracte, però no ens centrarem estrictament en el contracte. El situarem en el seu context a dues capes. Una primera capa, un context més proper, que seria el del propi monestir, l'encàrrec, en quin moment es fa, quines obres s'estan realitzant al monestir en aquella època, perquè ens permetran entendre per què es va fer aquell encàrrec. Veurem que hi ha en aquesta època, principis del 15, una certa revitalització del culte a Sant Daniel i a un nivell una mica més ampli dins del que és el culte a Sant Daniel entre els segles 14 i 15. I després ho veurem en un context molt més ampli en la situació que es dona en els segles del gòtic, 14 i 15, de l'auge dels cultes hagiogràfics. De fet, en aquesta època trobem sobretot, això és a nivell de tota la Corona d'Aragó, però curiosament és en el territori de Girona i el seu àmbit d'influència on trobem més exemples, sobretot en el segle XIV, de localitats, ciutats o petites localitats que intenten prestigiar les restes que guarden en les seves esglésies o monestirs per buscar augmentar l'afluència de pelegrins. Aleshores, això ja sabem que això comportava també doncs, beneficis no només espirituals, sinó també econòmics, pels llocs que contenien aquestes restes. Aleshores, ens trobem, sobretot en el 14, que en diversos indrets es comencen a encarregar continents per dipositar aquestes restes. Ja poden ser sepulcres monumentals, ja poden ser arquetes reliquiaris, o reliquiaris en la forma de la part del cos que tenien. Per exemple, un dels casos més primerencs i ben conegut és el del sepulcre de Sant Feliu, de Sant Narcís, a l'església Sant Feliu de Girona, que cap allà l'any 1328 s'encarrega a un escultor vingut del nord, a Joan de Torner, i que va ser, a partir de la realització d'aquest sepulcre, ho tenim ben documentat, va esdevenir un centre de pelegrinatge molt important. Bé, segurament no és casual que aquest encàrrec sigui pràcticament coetani a la realització de la tomba de Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona. Seguint també en terres gironines, doncs, 2 anys després, el bisbe Arnau de Mont-rodon, l'any 1330, funda una nova capella a la catedral, la capella dels Sants Màrtirs i de Sant Carlemany. I amb la fundació d'aquesta capella, molt poc després, es realitza un reliquiari que encara es conserva, la caixa reliquiari dels Sants Màrtirs, i una mica després s'encarrega la famosa estàtua de Sant Carlemany, encara avui la podem observar a la catedral, que s'atribueix a Cascalls. Bé, en una data que ja no podem determinar perquè no disposem de dades cronològiques precises, però que estaria cap a la primera meitat del segle XIV, a Camprodon es veneren les restes d'un sant local, de Sant Patllari, amb la construcció d'una urna, que també avui en dia encara es pot veure in situ. Després tenim el cas de Besalú. A Besalú és un cas més particular perquè aquí ja podem veure o intuir, imaginar-nos que hi ha una certa competència entre dues esglésies de la localitat, concretament el monestir de Sant Pere i la parroquial de Sant Vicenç, ja que l'any 1390, Sant Pere, sabem que hi havia la voluntat de construir un sepulcre d'alabastre per dipositar les restes dels màrtirs Sant Prim i Sant Felicià. Entretant, un any després, el 1391, arriben a Sant Vicenç les restes de les relíquies de Sant Vicenç, però compte que no és el mateix sant patró de l'Església. Sant Vicenç, patró de l'Església, Sant Vicenç Diaca, i les restes que arriben és d'un altre Sant Vicenç que no acabem d'escatir la seva identitat, que era prevere i màrtir. Bé, aquesta pugna a Besalú sembla que es manté en stand-by durant uns anys, perquè la tomba finalment de Sant Prim i Sant Felicià no es fa, i torna a reactivar-se a principis del 15, 1418, s'encarrega a un argenter de Girona els bustos de Sant Prim i Sant Felicià, que finalment s'acaben realitzant. I per aquells mateixos anys detectem en deixes testamentàries donacions per la realització d'un bust reliquiari de Sant Vicenç. I encara podríem citar un altre exemple, ja també a principis del segle XV, que és el de Sant Martirià de Banyoles. Una peça que tenim documentada a partir de 1412-13 aproximadament, i en la qual, en la seva primera fase, hi intervé el mateix argenter que serà protagonista de la comunicació d'avui, Francesc Artau. Bé, doncs, dins d'aquest ambient, dins d'aquest ambient d'auge del culte als sants, Sant Daniel no hi és aliè. I en aquest context ens trobem que l'any 1343, com és ben sabut, el bisbe Arnau de Mont-rodon, fixem-nos que aquest bisbe està darrere una altra vegada està com perseguint el prestigi d'unes relíquies, sembla que hi tenia un interès personal, concedia indulgències a aquelles persones que visitessin l'església Sant Daniel, i que contribuïssin econòmicament a la construcció d'una nova capella, que haurem d'entendre segurament com una cripta, que havia d'allotjar les relíquies que recentment havien estat descobertes i que ja disposaven d'un prestigi perquè ja, segons la documentació d'aquesta època, ja havien aconseguit provocar miracles. Bé, és interessant el zel expressat pel bisbe Arnau de Mont-rodon, en aquest cas, en el cas de Sant Daniel, perquè fins i tot arriba a amenaçar els rectors amb l'excomunió si no manifesten als parroquians els beneficis espirituals que el sant els podia reportar. És a dir, un gran publicista de Sant Daniel. Bé, 2 anys després d'això, el 1345, una monja, concretament la sagristana, no era l'abadesa, la sagristana, que es deia Ermessenda de Vilamarí, i retinguem aquest nom, sobretot el cognom, perquè després en parlarem i podrem demostrar que aquesta família tenia una vinculació especial amb el culte a Sant Daniel, doncs la sagristana va contractar l'obra del sepulcre de Sant Daniel a un dels escultors més prestigiosos del moment a Catalunya, que era Eloi de Montbrai, un escultor que tenia un ampli taller. De fet, d'Eloi de Montbrai conservem 7-8 obres documentades i no n'hi ha cap que s'assembli a les altres. Són de mans diferents. Era un artista empresari. Era com... ell era escultor, però moltes de les obres les subcontractava. Per tant, hi ha bastants dubtes respecte a l'autoria, sabem qui va contratar l'obra, però l'autoria real d'aquest sepulcre, on segurament hi ha més d'una mà que intervé. De totes maneres, aquest és un tema en el que ara no hi entrarem pas. Bé, segons el contracte és molt interessant, perquè ja ens diu que la tomba ha d'anar destinada a la cripta, però sobretot per un detall, i és que quan es fa referència a les històries que han d'anar incloses en el frontal del sarcòfag, aquestes històries que veiem aquí, es parla en el contracte que s'han de seguir les històries que figuraven en un llibre que era propietat de la sagristana. És a dir, un llibre que no era del monestir, sinó de la sacristana. Un llibre sobre la vida de Sant Daniel. Pensem que la figura de Sant Daniel és una figura així una mica incerta. El que coneixem sobre la seva vida a partir d'un text del segle XVI és com un refregit d'històries de diversos sants. I, per tant, té molt interès doncs, que ja existís un llibre específicament dedicat al sant i que, a més, estigués en propietat de la sacristana. Reforçant aquest lligam que ja començava a apuntar abans entre la família Vilamari i el culte a Sant Daniel. Per altra banda, també ens obre nous interrogants sobretot respecte a la iconografia del sant. Pensem que és molt probable, és bueno, absolutament probable, que anteriorment a la realització d'aquesta tomba, ja aquí en el monestir, hi haguessin representacions figuratives, ja fossin pintades, escultures, del sant. Però no coneixem la seva iconografia específica. I, per tant, és possible que aquesta tomba exercís de referent icònic per a representacions posteriors, per la importància que va tenir la tomba com a eix central, el punt central de la peregrinació. De totes maneres, és un punt que tampoc podem aprofundir-hi perquè d'època medieval tampoc disposem de representacions de Sant Daniel. També s'ha de fer una petita precisió. Aquí l'escultor, a l'hora de representar Sant Daniel, recorre al seu llenguatge. És a dir, el tipus figuratiu que trobem en la imatge adjacent és el mateix que trobem en altres obres, si no de la seva mà, si del seu taller. He posat a la dreta inclòs una imatge que es troba, no sé si se la reconeixeran, en una de les portalades de Santa Maria del Mar, a Barcelona. Com poden veure, el tipus físic és molt, molt semblant i s'atribueix al mateix mestre. Bé, pel que fa a la representació iconogràfica de Sant Daniel en època medieval, una de les fonts, tenint en compte que pràcticament no ens ha arribat res, una de les fonts més interessants de què disposem, fonts documentals, són els llibres de visites pastorals. La veritat és que el bisbe, com a mínim a partir de les visites que conservem a l'actualitat, sembla que el bisbe no venia massa per aquí, però en conservem algunes. La llàstima és que les dels segles XIV i XV no són gaire precises, són bastant remises a donar-ne dades, excepte un cas, que és una excepció preciosa, que és la visita pastoral que es va dur a terme l'any 1474, on es precisa bona part del mobiliari litúrgic que figurava l'Església, o en el conjunt, podríem dir, el conjunt monàstic, perquè va més enllà de l'Església, i ens permet fer-nos una foto imaginària de les obres que hi havia a les capelles, de les obres que conformaven el tresor, tot i que no podem posar una imatge nítida en aquesta foto, perquè aquestes obres pràcticament no s'ha conservat res. De fet, de tots els retaules esmentats, que tinguem constància coneguda, no en conservem cap o, com a mínim, no se n'ha identificat cap. Per exemple, a la visita arriba a l'Alta Major, parla del retaule Alta Major, que, per cert, està dedicat a Sant Salvador. Després, per les capelles, doncs passa a cada capella hi ha un retaule, la capella Santa Maria, les capelles de Sant Sadurní i Sant Egidi, la capella Santa Margarida, la de Sant Gabriel, i en el cor una capella dedicada a Sant Benet. Després ens esmenta la presència d'una estàtua de fusta de la Verge que estava situada en un angle de l'altar de Santa Maria. Després, a l'altar de Sant Gabriel hi havia un petit retaule, un retaulet portàtil, a l'interior d'una caixa que contenia la imatge de la Verge amb dos àngels flanquejada per Sant Antoni i Sant Egidi. Interessant també quan visita la sala capitular, perquè a moltes visites pastorals la sala capitular és deixada a banda o s'esmenta molt de passada. Aquí és molt ben descrita i ens diu que en el centre de la sala capitular, recordem que estem a l'any 1474, i a finals del gòtic, hi ha una estàtua de Sant Daniel de pedra. Concretament parla d'un patrono lapídia. I a cada extrem, un retaule. A un costat, un retaule de fusta amb les imatges de Sant Miquel i Sant Joan, i a l'altre extrem de la sala capitular, un retaule de fusta de la Passió de Crist. No el descriu, però per la iconografia, pel fet que sigui de fusta i per la cronologia, podríem pensar, a nivell hipotètic, en un retaule d'origen flamenc, dels petits retaules que es fabricaven a Brussel·les, a Anvers, i que eren exportats i que van tenir bastant èxit per tota Europa. De totes maneres, de tots aquests retaules, estàtues, etc., no, de moment no hi ha res documentat. És a dir, no tenim dades de quan es van fer, qui podia haver intervingut, res. Pel que fa a la cripta, quan arriba a la cripta, aquí tenim a l'esquerra una foto de la cripta anterior a la Guerra Civil. Aquesta foto pertany al Fons Salvany, està a la Biblioteca de Catalunya. Podem veure que la cripta, doncs, a veure, l'estructura segurament seria molt similar a com era en època medieval, però evidentment es pot veure el sostre, doncs, que és més modern, està refet, i veiem una total absència de mobiliari litúrgic. Segurament, doncs, en època medieval hi hauria moltes més coses. La visita, quan arriba a la cripta, no ens parla de cap retaula, només ens parla de tomba i diu: "Item ist superdictum altare quodam tumba marmorea diversis imaginibus sculpta et superipsam tumba est sculpta imago dicti Santi Danielis." Bueno, està descrivint la tomba i ens està dient que està a sobre l'altar, que aquesta era una disposició molt habitual en les criptes que guardaven restes santes. He posat a la dreta, a tall de comparació, una imatge de la cripta Santa Eulàlia, perquè la disposició és bastant similar. Evidentment, l'entorn és diferent, està molt més ben conservat, però aquí el que ens interessa és sobretot la disposició. Tot i que en el cas de Santa Eulàlia sí que hi havia una diferència, perquè a la catedral de Barcelona hi ha una visita, la de 1421, que és una meravella visita pastoral, perquè ho explica tot, i ens diu, de cripta de Santa Eulàlia, diu: "Retro dictum altare", refereix a l'altar de cripta, "est retabulum ligneum deoratum cum imagine Beate Mariae, et de super cum imagine crucifixi, quod quidem retabulum cooperit sepulcrum Beate Eulàlia." És a dir, aquest espai que veiem, aquest espai que es veu buit entre l'altar i el sarcòfag, està ocupat per un retaule que fins i tot arribava a cobrir una part de la tomba. Sembla, però, que en el cas de Sant Daniel això no hi era. Seguint amb aquesta visita, ja anem en l'objecte del nostre estudi, el tresor. I en el tresor fa esment amb un reliquiari de Ad formam capitis de Sant Daniel, és a dir, el bust reliquiari de Sant Daniel, la qual cosa demostra, doncs, que finalment es va realitzar. Però a més també parla d'un reliquiari d'argent daurat en forma de braç. In quo est quodam canella sibeosum de brachio dicti Santi Danielis. És a dir, hi havia un altre reliquiari del braç de Sant Daniel. Bé. Pel que fa al bust reliquiari de Sant Daniel, ara anem a centrar-nos en aquesta obra. El document que vaig localitzar a l'arxiu està datat el 13 de gener del 1425 i és el contracte, és a dir, està tot allà. L'interessant, hi ha moltes coses interessants amb aquest contracte, però comencem primer per la promotora. L'encarrega Ermessenda de Vilamarí, abadessa del monestir. Bé, molt interessant, perquè és exactament el mateix nom que la persona que va encarregar el 1345 la tomba a Eloi de Montbrai. Evidentment no és la mateixa, però sens dubte pertanyia a la mateixa família. Tornem a trobar una vilamarí relacionada amb el culte a Sant Daniel. Bé, en els capítols contractuals ofereixen nombrosos punts d'elevat interès, però abans d'abordar-los hem de retrocedir una mica, perquè veurem com la realització d'aquest reliquiari, o el contracte d'aquest reliquiari, va ser un pas més d'un procés una mica accidentat. I és que encara hem localitzat altres documents anteriors, el primer del 27 de novembre del 1424, però atenció, perquè ja no s'esmenta, encara no s'esmenta Francesc Artau. És un altre argenter, anomenat Narcís Estrader, el qual està acompanyat del fill de Francesc Artau, que era un fill homònim, Francesc Artau Júnior, i apareix citat en un projecte que no es determina relacionat amb Sant Daniel, el preu del qual estava estipulat amb una xifra més que notable, 50 lliures per l'època. Bé, un segon document de dues setmanes després ens precisa quin era aquest projecte. 13 de desembre de 1424. Narcís Estrader es compromet a retornar 43 lliures, 2 sous i 6 diners de les 50 lliures que havia costat el reliquiari del bust de Sant Daniel. I ara sí que s'especifica que es tracta del bust. A canvi de recuperar una obra que, pels termes en què s'expressa el document, sembla ja acabada. És a dir, abans de realitzar el contracte amb Francesc Artau ja s'havia fet un bust reliquiari. Ara, aquest va ser retornat al seu autor i va recuperar els diners que se li havia pagat. Quins van ser els motius que van conduir a aquesta situació? Doncs no ho sabem perquè no queda explicitat en la documentació. Podria ser insatisfacció per part de la clienta? És una possibilitat, però no ho sabem. De totes maneres, sí que tenim notícies sobre Narcís Estrader i sembla que havia de ser un argenter competent, perquè ell va ser a qui se li va encarregar el 1418 els bustos de Sant Prim i Sant Felicià a Besalú, i els va realitzar perquè tenim pagaments fins a l'any 1421. Per tant, una obra de caràcter similar. Sobre Estrader hi ha una altra dada inèdita, també bastant interessant, també d'aquesta època. El 13 de novembre del 1423 rep un pagament de 9 lliures i 4 sous de la confraria de Sant Patllari de Camprodon per un concepte que no s'especifica. Bé, aquí mostro a la dreta el reliquiari, la caixa reliquiari de Sant Patllari del segle XIV, i després hi ha un bust, el bust de Sant Patllari, una obra que normalment s'atribueix al segle XIV. A veure, si realment, clar, aquí estem en un terreny relliscós, molt hipotètic, si realment aquest treball indeterminat de Narcís Estrader, que és molt probable que fos un simple arranjament, però si es tractés de l'obra del bust reliquiari, entendríem per què li hauria estat retornat el de Sant Daniel, vista la qualitat. Tot i que també s'ha de dir que aquest bust, per les seves característiques, la seva tipologia, sembla més adequar-se a una cronologia de mitjan segle XIV, segon terç del segle XIV. Bé, un altre punt és qui està acompanyant a Narcís Estrader. És el fill de Francesc Artau. Penseu que en aquella època podíem pensar el fill de Francesc Artau, que llavors era molt jove, tenia 19 anys, 19-20 anys, segons documents de l'època, podem establir l'edat. En principi sembla que hauria de formar-se amb el seu pare. Però no són escassos els casos en què ens trobem, sobretot en pintors reconeguts, de reconegut prestigi, que envien els seus fills, després de formar-se amb ells mateixos, a altres tallers perquè completin la seva formació. Per tant, és probable que aquesta presència de Francesc Artau Júnior al costat de Narcís Estrader correspongués al fet que estiguessin treballant plegats en aquella època. Bé, de totes maneres, doncs, aquest projecte no arriba a bon port i arriba el nou contracte, el de Francesc Artau pare, que era un valor segur. Pensem que Francesc Artau està documentat a Girona des de 1383 i que ja des de molt finals del segle XIV i tot el primer quart del segle XV arriba a assolir un domini tan gran del mercat de l'argent a Girona que gairebé podríem qualificar gairebé de monopoli. És a dir, és a ell a qui s'encarreguen les obres més importants. I a més, rep els salaris més alts. En el cas d'aquest bust reliquiari, ell cobra 9 lliures i 10 sous per marc. que és una de les quantitats més elevades que pot cobrar un argenter a l'època. Per situar-ho, per comparar-ho a altres obres que ell, on ell treballa, cobres normalment entre 9 i 10. Però, per exemple, Narcís Estradé, pels bustos de Sant Primer i Sant Felicià, cobra 7 lliures 6 sous per marc. Va, un altre punt. La promotora, quan va a buscar Francesc Artau, segurament ja el coneixia. I és que tenim una dada en que el relaciona a tots dos, una dada anterior. És de l'any 1410. En aquest any, Artau figura significativament com a testimoni en una cerimònia de translació que es va dur a terme en aquest monestir, en la cripta. Era una cerimònia de translació de restes de diversos sants, la identitat dels quals no ens és especificada, que es van dipositar en un nou reliquiari que havia pagat a Ermessenda de Vilamarí, quan encara no era abadesa, pel seu compte, de proprio feceret fabricari, diu el text. No disposem de dades de qui havia fet aquest reliquiari, però la presència directa de Francesc Artau en la cerimònia apunta, i més tenint en compte el seu paper dominant en l'època, doncs l'apunta amb ell com a màxim candidat. Per tant, probablement ja sabia com treballava i ja el coneixia prèviament. De totes maneres, l'abadesa devia estar escamada pel que havia passat i es va voler curar en salut, perquè va afegir una clàusula al contracte, una clàusula que ens podem trobar amb altres contractes medievals, però és que ella el doble, aquesta clàusula. És una clàusula en el cas per assegurar-se la finalització efectiva de l'encàrrec en el cas que morís Francesc Artau. Bé, en el cas que això passés, queda constància en el contracte que l'encàrrec l'assumiria el seu fill, Francesc Artau II. Però és que, a més, com deia abans, doble la clàusula, perquè ja es cura en salut i considera què passaria si morís el seu fill. I aleshores diu, si en el cas que, a més, morís el seu fill, designa dos mestres prestigiosos perquè busquessin un nou argenter. I aquests dos mestres, això és interessant, són dos mestres de primeríssima fila, són escultors. Un arquitecte escultor que era el mestre major de la catedral de Girona a l'època, Antoni Canet, que també era escultor, ja ho sabem, i l'altre era Pere Oller, escultor, que tot i que en aquella època ja no estava vivint a Girona, perquè estava a Vic realitzant el retaule major de la catedral, doncs no havia trencat els vincles amb la seva ciutat natal. Bé, en tot cas, Francesc Artau va seguir viu i va poder treballar amb l'obra, com ho demostra l'existència de dues èpoques posteriors, pagaments parcials de l'obra, concretament del febrer i de l'abril del 1425. Bé, doncs, aquest contracte es realitza en un context molt determinat a l'església de Sant Daniel, el context d'una època en què s'estan realitzant diverses obres d'envelliment, de millora, i algunes que semblen apuntar cap a el que comentava abans, cap a una revitalització del culte a Sant Daniel. La primera dada, ja l'he esmentat abans, és aquell reliquiari del 1410, però després, al 1413, hi ha la previsió per realitzar una reixa per la capella de Sant Salvador, és a dir, la reixa d'altar major. Però el 1421 el bisbe concedeix llicència per reconstruir la capçalera de l'església, per d'aquesta manera poder acollir una major afluència de pelegrins. I després, dos anys després del contracte de l'obús reliquiari, tenim l'any 27 la reunió que fa Dalmau de Raset, l'ardiaca major, amb l'abadesa Ermessenda sobre unes reformes que s'havien de dur a terme al monestir. Reformes que podem sintetitzar en dues parts. Per un costat, reparar, aquestes eren les reformes inicials, la idea inicial, reparar els arcs del dormitori i fer una coberta nova de fusta, i l'altra, construcció d'un claustre nou a sobre el claustre antic. Es parla de fer bé la claustra sobre la dita claustra que ja és a l'audit monestir, un claustre gòtic. Bé, poc després ja es posa en mans a l'obra, i tot i que al principi sembla que la idea principal és començar pel dormitori, el primer que trobem són les obres del claustre. I el 8 de març del 1427 ja trobem a tres pedrers gironins, Arnau Sans, Bernat Periques i Bernat Escuder, que contracten l'obra del claustre, el claustral, i l'escala d'accés. L'escala que partia de l'hort, de l'hort del claustre baix, i que havia de pujar al claustre alt. Bé, més dades, doncs el 1443, Pere Ciprés, que era fuster i mestre de cases, contracta el dormitori, un dormitori que es va tancar amb 8 voltes i les seves 8 claus de volta corresponents, i encara tenim 10 anys després, en 1453, quan un escultor i pedrer anomenat Bernat Vicenç va contractar la portada principal de l'església. Bé, aquí he posat una imatge del que queda, suposadament, queda del claustre gòtic. Dic suposadament. A veure, Sant Daniel va ser objecte d'una restauració a finals dels anys 50, que se suposa que li va tornar a restituir l'aspecte medieval. Jo ignoro exactament en què va consistir, perquè no tinc la documentació, en què va consistir aquesta restauració, què van fer exactament. Però sospito que en el claustre van ser una mica creatius, com a mínim en la part gòtica, i intentaré demostrar-ho. Això no vol dir que aquestes voltes, les nervadures, aquesta volta estrellada interessant, no, originàriament no hagués tingut aquest tipus de voltes. Perquè podria ser, però aquí ja no em puc mullar perquè no disposo de les dades de restauració. Per què? Doncs perquè coincideix una mica amb el que s'està fent en aquella època a la catedral de Girona, sota la direcció de Berenguer Cervià. S'està construint la capella de Dalmau de Raset, als anys 40, i la que tenim aquí a la imatge, no, això és un detall, aquí a la dreta, la de Bernat de Pau, ja més cap a 1450. No són exactament el mateix tipus de voltes, el mateix dibuix, però és bastant similar. El que fa sospitar bastant són les claus de volta. A veure, les claus de volta, no sé de quin material estan fetes, perquè les he vist de lluny, però semblen de fang o són de fang. Val. Doncs aquí podem veure, per exemple, unes claus de volta que el que està fent és reproduir fidelment una de les escenes de la tomba de Sant Daniel. Això no lliga gens amb la mentalitat del 1430 o 20, el que fos, que s'hagués fet una clau de volta nova i amb l'estil de la seva època. Però és que hi ha més coses. Tenim aquesta que des del punt de vista iconogràfic no té cap ni peus. Veiem una verge al mig, dos medallons amb àngels i després un personatge barbat a l'esquerra i a la dreta una dama. Bé, això està tret de diversos llocs, de diverses fonts, i a més podem identificar algunes d'aquestes fonts i veurem que hi ha més de 100 anys o gairebé 100 anys de diferència entre elles. La verge, per exemple, és la mateixa que trobem a l'Arqueta dels Sants Màrtirs, una reproducció. El mateix podem comentar del personatge barbat, però en aquest cas ens anem 100 anys després de l'Arqueta dels Sants Màrtirs i ens anem a Tarragona. El retaule major de la Catedral de Tarragona, la figura de Sant Pau, com podem veure, amb una de les escenes de Pradela, que sembla ser la que ha inspirat la figura aquesta barbada, que és repetida de manera insistent en les diverses claus de volta i fins i tot en forma de bust a sobre d'algunes de les claus. Després, altres claus que segueixen reproduint les escenes dels les figures dels Sants Màrtirs. Potser no es veu massa bé la imatge, però vaja, i es pot veure que són les mateixes figures. L'altra clau, les altres dues imatges. Pel que fa a aquests medallons, els que tenim a clau de volta i altres que estan sols, aïllats, amb petites claus, o falses claus, podríem dir, aquí no he pogut trobar la font, però evidentment sembla que està tret dels braçaleres de cors gòtics. Els dos de dalt, de cors de primera meitat del segle XV, i el de baix ja sembla un àngel amb la corona, doncs sembla ja més avançat segona meitat del segle XV. Aquest seria l'origen iconogràfic d'aquesta recreació. Bé, tornem ara a la visita pastoral aquella 1474, que havíem parlat d'un bust, i ja vaig acabant. Havíem parlat d'un bust, però també havíem parlat d'un braç. Doncs bé, aquest braç encara es conserva. és el braç de Sant Daniel. És una peça indiscutiblement gòtica, per la seva estructura, per la seva decoració, i a més ens proporciona una molt bona informació, que és la seva heràldica. Aquesta peça l'hem de datar, en principi, anteriorment a 1474, que és l'única data de què disposem. L'heràldica es pot identificar amb l'heràldica de la família Vilamarí, que presenta algunes variacions, de vegades, variacions amb el nombre de pals, però molt probablement pertany a la família Vilamarí. I per tant, podria ser un altre encàrrec, si no d'Ermessenda, doncs d'algun altre membre de la comunitat que pertanyia a aquesta família. És plausible que fos la mateixa Ermessenda de Vilamarí. En tot cas, si fos una obra seva, seria anterior a 1431, que és la data de la seva mort. Tot això ens configura, ja per acabar, ens comença a perfilar una personalitat que pràcticament no coneixíem, una personalitat des del punt de vista de la promoció artística. A Girona ja coneixíem altres promotors importants, Bernat de Pau, Dalmau de Raset, etc. Però potser per la discreció d'estar sempre en un convent i de fer-ho sempre, com a mínim pel que sabem, per a dins del convent, havia passat desapercebut, però comença a partir d'aquestes notícies a engrandir-se o a agafar una mica de forma la figura d'una interessant promotora artística que hauria estat Ermessenda de Vilamarí. Moltes gràcies.